Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tots, benvinguts a l'Internauta, el programa que va començar l'any 95 en Jordi Vendrell a Catalunya Ràdio, que ara fem a VilaWeb, a l'internauta.cat, podeu escoltar-lo també i recuperar tots els programes anteriors, i també podeu escoltar-lo des de diverses emissores de la xarxa. Saludem doncs a tota l'audiència d'aquestes emissores de la xarxa. Avui en aquest programa parlarem sobre si internet ens fa més superficials o ens fa més llestos. Parlarem sobre els efectes que té internet i la xarxa, la comunicació a través de la xarxa en el nostre cervell, i ho farem amb la periodista Cristina Sáez, que és avui aquí amb nosaltres, que ha participat recentment, va ser la setmana passada, em sembla, en el cicle de conferències, de xerrades, que es titula Univers Internet i que es fa durant aquests dies al CCCB. La Cristina va parlar d'aquesta qüestió i bé, amb ella volem saber doncs això, quins són aquests efectes que té internet amb nosaltres, sobretot en el nostre, en els nostres processos cognitius, en el nostre cervell, en la nostra capacitat de concentrar-nos, de tenir pensament crític, en la nostra memòria. De tot això en parlarem. Es veu que hi ha, i la Cristina em corregirà si m'equivoco, dues visions contraposades. Una és les que pensen que efectivament això té un efecte sobre el nostre cervell negativa, que pot tenir un efecte negatiu que ens pot fer més superficials, i hi ha els que pensen que no, que això ens ajuda a, és una eina més que ens ajuda a tot el contrari, no? A tenir més capacitat de conèixer i de saber, etc. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Tu de quin bàndol ets?
Jo sóc tecnooptimista.
Ets tecnooptimista, bé,
sí.
Bé. Molt bé, perquè tu el que fas és, el que has fet ha estat arreplegar informació i diguéssim, i teoria i discurs que s'ha fet sobre aquestes qüestions, no? Ho has arreplegat una mica, i el que vas fer l'altre dia, i el que volem que facis avui, és que ens expliquis una miqueta què és el que s'ha escrit sobre això, no? A grans trets, què ens pots dir sobre els, sobre el que pensen uns, sobre els arguments d'uns i d'altres?
Bueno, és molt llarg, eh? Faré ja un resum, clar, perquè si no...
Amb titulars, diguéssim.
Amb titulars. Doncs com bé deies ara quan estàs presentant el tema, és veritat que hi ha com dues corrents, no? Les persones que pensen que internet ens està fent més superficials, que està acabant amb la nostra capacitat de concentració, amb la nostra memòria, que ens està fent, si em permeteu, més tontos. Mm. I després, a l'altra banda, hi ha totes aquestes persones que defensen que internet, en canvi, ens està fent que siguem més creatius, més cooperatius, que tinguem millors idees, que ens relacionem amb més gent, que podem treballar amb gent de tot el món. Aleshores, tot això, l'altre dia explicàvem a CCCB Lab, que va començar una mica amb un senyor que es diu Nicolas Carr, que el 2008 no és que digués res nou, perquè en veritat aquestes idees ja estaven, però sí que va obrir una mica la capsa dels trons quan va publicar un article en un diari americà que es deia The Independent, on ell començava parlant i deia, ostres, m'he adonat que des de fa un temps no em puc concentrar, que abans jo pues, a fa un article científic o un article dels que ell és un senyor que és expert en tecnologia, era l'exeditor del Harvard Business Review, o sigui que és un tio avançat en el tema. I ell deia, ostres, jo m'he adonat que cada cop em puc concentrar menys, que quan estic intentant llegir alguna cosa la meva ment comença a saltar d'un lloc a un altre, no? I deia, no serà això per culpa de que em passo moltes hores davant l'ordinador i amb internet? I aleshores, bueno, això va fer saltar veus per tot arreu, no? Gent que estava a favor d'això i que va començar com ara el Howard Ringel, que també és un expert d'aquests gurus d'internet, no? És el senyor que es va inventar el terme comunitat virtual. Aquest senyor també deia, sí, internet et fa més superficial, et fa més crèdul, perquè és veritat que ens creiem una miqueta tot el que apareix a internet, et fa que tinguis menys memòria i et fa, bueno, que la teva concentració vagi d'un lloc a un altre, no? El que passa és que l'altre dia al CCCB també dèiem que aquestes idees tampoc són noves, perquè els monges budistes ja deien fa 2.500 anys que la nostra ment va d'un lloc a un altre. O sigui, la desconcentració no neix amb internet, no? Bueno, és veritat, no? Sí, sí. O sigui, això de que ell, és molt divertit perquè el Nicolas Carr diu, quan tu estàs amb un llibre, estàs només amb el llibre, és com si el llibre t'atrapés. I jo penso, ah sí, perquè jo cada diumenge ho intento, i encara que no tingui cap aparell electrònic al voltant, no sé vosaltres, però jo em quedo... Si el cap comença a anar, no?, cap a altres llocs.
Depèn del llibre i depèn del dia, també, que tinguis, no? Bé, Cristina, doncs...
Que tinguis el teu al redor.
Sí, també. Sí,
exacte, exacte. Bé, aquí han intervingut ja en Joan Jofre. Joan, bon dia, què tal?
Molt bon dia. Escolta, ja... serà fotut, si després de tants anys fent l'internauta resulta que internet ens fa més tontos.
No, ara,
no, perquè estem, ara anirem a la part positiva.
La Cristina és tecno-optimista sí. I crec que serà la tesi que s'acabarà imposant quan acabi el programa d'avui, eh? Martí Crespo, bon dia.
Bon dia.
I saludem també el Jordi Carreño, que és a l'altre cantó del vidre, dirigint els comandaments de l'internauta d'avui. Comencem.
L'internauta, amb Josep Casulleres.
Molt bé, doncs comencem com cada setmana amb l'informe del Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, l'informe avui el centraré més en el cicle de conferències Univers Internet que s'ha engegat doncs, aquest febrer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i amb l'interès o amb l'objectiu d'oferir una reflexió crítica i creativa sobre la transformació en la història humana que generen les tecnologies o les noves tecnologies vinculades a Internet. La primera activitat ha estat un cicle de 4 sessions, de 4 jornades, entre el 5 i el 14 de febrer, amb una visió global de la xarxa i l'efecte que té en la nostra vida en 3 nivells concrets d'incidència sobre l'individu, sobre el medi urbà i sobre el planeta. En una de les sessions es va parlar de la història d'Internet, una història en construcció i de creació col·lectiva. En una altra es va proposar doncs, una mirada crítica i constructiva de les xarxes socials, amb els seus pros i contres i especialment enfocada o exemplificada en infants i adolescents. I el cicle també s'han tractat doncs, els efectes de la xarxa en el medi planetari i s'ha posat damunt la taula si Internet és tan sostenible com se sol dir allò de les energies net, de les indústries netes o verdes. I fa una setmana, doncs, com deia en Josep i com ja ens ha comentat doncs, la Cristina, es va parlar dels efectes d'Internet en el cervell humà. En la seva intervenció, com ja hem vist, doncs va sintetitzar les dues grans visions que hi ha sobre aquesta qüestió, que bàsicament, i ras i curt, doncs es podria dir si Internet ens fa més intel·ligents o si Internet ens fa més simples o potser simplement si Internet ens fa diferents, especialment doncs, si ens canvia una mica el cervell.
I què, ens el canvia gaire el cervell, tu, Cristina, a partir de... Per bé o per mal, eh? És a dir,
clar,
una influència sí que segur que té, perquè és una tecnologia diferent. Abans de que aparegués Internet, el que fa Internet o la manera com accedim a la informació a través d'Internet o com ens la presenta la xarxa és diferent, sembla, que la que teníem a l'abast a través de llibres o de premsa o d'articles de premsa, no? Quina influència podem dir que té així d'entrada?
Si contestem la primera pregunta que has fet, si ens canvia el cervell, sí, però és que tot el que fem ens canvia el cervell. O sigui, aquesta conversa que estem tenint canvia el cervell, un llibre que llegeixes et canvia el cervell, una conversa, una experiència... I això és perquè canviar, o sigui, que canvia el cervell és la base de l'aprenentatge. I això és possible perquè tenim un cervell plàstic, que és una cosa que la neurociència es va descobrir relativament fa poc. Fins fa relativament poc es pensava que el cervell, doncs, tu naixies amb un nombre determinat de neurones i arribat als 40, més o menys, que és l'edat de declivi, començaven a caure aquelles neurones i tu et feies cada cop, pues, bueno, tenies menys capacitat per aprendre coses noves. Per sort es va descobrir, dic jo com si ho hagués descobert jo, vam descobrir, no.
Els éssers humans van
descobrir. Els científics van descobrir sí, que en el cervell continuen apareixent noves neurones, sobretot en algunes àrees, com ara l'hipocamp, que és una zona que està al mig del cervell, que té una forma molt divertida, així com en forma de cavallet de mar, i que no era tan important les neurones que tenia, sinó les relacions que es feien entre elles, perquè els records, les coses que aprenem, són... connexions que es fan entre les diferents neurones. O sigui, si poguéssim mirar així una mica en abstracte, serien com si les neurones entre si fessin xarxes i cada xarxa és un record, un aprenentatge.
Links, fan links,
sí. I això passa sempre, cada vegada que aprenem alguna cosa. De fet, per exemple, hi ha experiments molt divertits en aquest sentit i molt macos sobre com canviar el cervell quan aprenem coses noves. Val? Es va fer un experiment fa uns anys amb els taxistes de Londres, que és molt famós, segur que el coneixeu, per veure aquesta neuroplasticitat. Tot això va ser abans que arribés el GPS i el TomTom i tot això, no? Aleshores, aquesta gent s'ha de saber milers i milers i milers de carrers, de rutes, per arribar més ràpid als llocs i tal. I aleshores els van escanejar el cervell i van veure que tenen un hipocamp, que és la zona aquesta que us deia, en forma de cavallet de mar, que s'encarrega de la memòria a llarg termini, de l'aprenentatge i també de tractar amb la informació espacial. Van veure que tenen un hipocamp gegant en comparació amb la resta d'humans, no? A mi m'agrada comparar-lo això amb si juguéssim a tennis, segurament, d'una manera regular, tindríem un braç similar a Rafa Nadal. Doncs el cervell igual, segons quines parts utilitzes més, es desenvolupen més.
Però tu mateix has dit, abans que aparegués el TomTom i els GPS i tot això...
Perquè ara l'utilitzes menys.
És a dir, una de les coses que té internet és que tu no fa falta que... o sigui, no cal que memoritzis tantes coses, no tens tant pel dia a dia, tu pots accedir des de la teva tablet, el teu mòbil o si tens l'ordinador davant, pots accedir a la xarxa i ràpidament anar a buscar en aquell lloc on saps que hi ha la informació emmagatzemada, que és el que necessites saber i el que és el que... És a dir, en aquest sentit sí que es podria dir que la nostra capacitat de memorització s'atrofia en aquest sentit, no? I dèiem, el cervell canvia permanentment, no? Cada conversa, cada acció que fa incideix en el cervell d'alguna manera i el canvia d'alguna manera, però quan diem que si internet canvia el cervell, m'imagino que també ens referim a que si el canvia, és a dir, és una cosa més estructural, no? En el sentit de que és la manera com tu t'aproximes al coneixement. No sé si m'he explicat, eh?
Sí. De fet, una de les coses que has dit, això de la memòria, és una de les coses que més es critiquen. Tota aquesta gent, com Nicolas Carr o Howard Rengel, que dèiem, diuen que, i molts neurocientífics, diuen que internet fomenta la memòria a curt plaç. Això és dolent?
Però, perdona, deixa'm... És que això moltes vegades és un tema que he discutit molt i el... Nosaltres ja no hem estudiat els Reis Gots.
No, per això.
Ens els sabem de memòria i totes aquestes coses. Perquè era una llista interminable, però per exemple els
inútil.
Nanos...
Inútil.
Però els nanos d'ara, si tu els hi preguntes tots els personatges del Bola de Drac, se'ls saben tots de memòria.
Bueno, això té a veure amb l'interès.
Però segueixen exercitant la memòria per altres coses, que no és el que els demanen a l'escola, però tenen una memòria fantàstica i exercitada, amb el que els interessa.
De fet, l'atenció i l'interès és bàsic per l'aprenentatge, no? Si no hi ha emoció, si no hi ha atenció, no hi ha aprenentatge. D'això de la memòria, aquesta gent el que diu és que internet fomenta la memòria a curt termini. O sigui, la memòria que necessites és aquella memòria que et diuen un telèfon i has de trucar i te'n recordes. El que passa és que l'aprenentatge i el pensament crític va amb la memòria a llarg plaç. I aleshores molts neurocientífics diuen si tota l'estona estàs fomentant la memòria a curt plaç, és complicat, o sigui, això va en detriment del pensament i del raonament crític, perquè no estàs fomentant l'altre tipus de memòria. També es parla, per exemple, de l'efecte Google, que és l'efecte de, ostres, per què calen recordar-se de com es fa el hummus? I poso aquest exemple perquè jo faig cada setmana hummus i mai me'n recordo. Sempre he d'anar a buscar la recepta, o sigui, un desastre.
O paella, jo podria posar l'exemple de la paella.
La paella, igual.
Que tinc una pàgina de Google penjada a la nevera.
Doncs per què calen recordar-se si ho pots buscar en un moment? I d'això li diuen memòria transactiva. Tampoc és un fenomen nou i es veu que els éssers humans també ho fèiem abans. És a dir, abans s'han fet experiments a la dècada dels 80. Per exemple, hi ha un psicòleg americà molt important que es diu David Beckner, que va fer un experiment d'això, de si retenim tota la informació que ens donen o releguem part d'aquesta informació a altres persones. I aquest senyor va fer experiments amb grups de persones i va veure que quan el grup sap que un altre se'n recordarà d'allò, ja no se'n recorda. I és el que estem fent una mica amb Google. D'això se'n diu memòria transactiva. Uh-huh. O sigui que tampoc és nou.
A mi, abans de Google, diguem-ne, abans d'internet, deuen passar el mateix amb els llibres. És a dir, ara sé que Google, o sigui, jo, la feina, o diguem, no, la memòria que has d'exercitar és la de saber on trobar les coses. I a mi em passava amb els llibres, és a dir, potser adquiria uns llibres determinats pensant, ostres, aquest tema m'interessa, sé que ho tinc tot aquí, o sigui, el coneixement d'aquest llibre el tinc aplegat en aquest volum, el tinc ben ordenat, sé trobar-lo el dia que el necessiti, però no cal que m'empapi de tot el coneixement que hi ha aquí dins, no? I una mica això és el que ha acabat passant-me, diguem-ne, amb l'efecte Google, diguem-ne.
Sabem els conceptes bàsics.
Sabem el concepte bàsic i on trobar-lo, bueno,
que
jo crec que és la clau.
De fer marrós, això és important.
El tema és trobar, la clau jo crec que ara és trobar aquestes coses, és a dir, saber-les trobar. No?
Teniu els llibres ben classificats o teniu Google a la mà
ben classificat,
fàcilment?
Bueno, potser vas a una recepta de la paella, doncs, que hi posen ceba o vés a saber què, i, però vaja.
Sí.
És un fenomen que, vull dir, en un període entre relativament molt curt, no? Una vida humana o mitja vida humana, doncs ja ho has viscut, o com jo noto que ho he viscut.
És que no ens hi cabria, no, tot aquest coneixement?
No. Mira, l'altre dia mirava una estadística, no? El 1998 hi havia... es feien 9.800 cerques a internet. ¿Vale? Avui, bueno, ja és una dada de la setmana passada, que estarà desfasada, es fa 4,7 trilions de cerques cada dia, i es calcula que el creixement en terabytes del que cap a la xarxa creix cada dia, o sigui, cada dia s'incorporen una barbaritat de dades, o sigui que...
A veure, com ho has dit això? No, l'any 98...
Es feien 9.800 cerques a Google.
Diàries.
Sí. Avui, la setmana passada es feien 4,7 trilions de cerques. O sigui, el creixement és exponencial, també va unit al creixement, evidentment, de dades de Google. Bueno, de Google, de la xarxa.
Sí.
És una barbaritat.
Clar, ara hi ha aquesta tendència, aquest efecte Google de qualsevol dubte que tinc, per petit que sigui, ho poso al Google. I llavors queda en mans de la indexació de Google, també, no?
Però abans com ho feia?
Estàs mirant una pel·lícula i dius, i aquest actor quina edat té ara?
Abans com ho feies, això?
No, clar.
Abans li preguntaves a l'amic que sabia de cinema.
Exacte, anava a dir, truco a ma mare a veure com es fa la paella. No?
Clar, ara simplement canvia això. Abans li preguntaves a algú i ara li preguntes a Google. Però el comportament és el mateix. Clar, llavors li trucaria a la meva amiga que fa sempre aquestes receptes, però ara
ho busco en un moment. El comportament és el mateix, però diguem-ne, el ritme és molt diferent. Tant la velocitat, o sigui, el concepte aquest de la immediatesa de tenir les coses o de saber les coses al moment, és allò de, ostres, això com es diu això? Pam, ja ho busques directament al mòbil o on siguis. I després hi ha també el volum, no? La quantitat, o sigui, ara qualsevol cosa que et ve al cap o un mínim dubte que tens el pots resoldre, i en general doncs l'intentem resoldre per internet, no? I abans això, el dubte que podies tenir per, ostres, aquest actor quants anys té, doncs, bueno, potser era una pregunta que et feies i al cap d'una setmana la responies, no?
O si no era important, això, no la responies.
O ja te n'oblidaves, exacte. Però bueno, suposo que això és el que pot tenir un petit impacte o gran impacte, diguem-ne, amb el cervell. No?
De fet, abans hem parlat dels tecnopessimistes, no? Nicolas Carr i companyia, però a l'altra banda se situa gent com Cliff Thompson, que també és un guru tecnològic, i aquest senyor el que diu, té un llibre que es diu Més llestos del que pensem, i es refereix a la generació de nens que ja han nascut amb internet i tal, i el que diu ell justament és això que tu estàs comentant ara, no? O sigui, que internet ens fa més àgils a l'hora de buscar informació i molt més ràpids, i que pensem més, millor i més ràpid. O sigui, ell també posa el foc en això que estàs dient tu ara. O sigui, ell diu, segurament estem perdent memòria perquè estem delegant a internet, però la xarxa ens està fent pensar d'una manera molt més ràpida, de manera que ens està fent, segons ell, molt més intel·ligents, no? I també posa l'exemple de que amb les noves tecnologies fem coses molt més creatives, han sorgit feines que són més creatives i tenim altres capacitats per fer coses, ens fa ser molt més cooperatius, no? Perquè és veritat que estimula el treball en equip. I ell diu també que fomenta el treball en equip, més creatius, i una tercera cosa que ara mateix no me'n recordo, però bueno, són els tres pilars del llibre.
Perquè, bueno, llavors, potser és allò que dèiem, no? Que potser la disjuntiva, per tant, no és tant si ens fa més intel·ligents o més simples, sinó senzillament que ens canvia. O
sigui, sí.
Ens està canviant i no sabem, ni per bé ni per mal, ni...
crec que fa un parell d'anys vam tenir a l'internauta un estudi de la UOC, si no m'equivoco, que parlaven de les capacitats digitals dels nanos.
No me'n recordo, he perdut la memòria.
No, és que a mi em va sorprendre perquè em va fer més vell del que sóc, i quan deien que els nanos avui en dia ja no miren la tele. No miren la tele, que és el que fem nosaltres, és mirem la tele i estem fent una activitat, sinó que en poden fer 3 o 4 o 5 a l'hora.
Sí. Sí, però llavors ja una de les coses negatives dels pessimistes, dèiem la capacitat de memòria, i l'altra és la de la concentració.
I distracció.
No? Sí. Concentració i distracció. És a dir, quan dius que... Abans parlàvem de si estem llegint un llibre, que tot sovint ens passa que ens costa concentrar-nos amb allò que estem llegint. Depèn del llibre, depèn del dia que tinguem, dependrà de molts factors, però no sé si també depèn o hi influeix el fet que a la xarxa estem acostumats a missatges molt curts, molt sincopats, i que això també ens condiciona després a l'hora de canviar la manera de quan obrim un llibre, quan el llegim, ens el mirem d'una manera diferent a quan ens mirem el Twitter en el mòbil, diguéssim, no? Això no sé si està gaire estudiat o si se n'ha parlat gaire sobre aquest efecte, aquesta relació.
Sí, una mica sí. Per exemple, l'any passat es va publicar un informe a Gran Bretanya. El que passa és que l'informe era més amb nens i adolescents. Però deia, per exemple, que la capacitat de concentració dels adolescents era de 6 minuts. O sigui, 6 minuts és el temps màxim que es passaven davant la pàgina del llibre que haguessin d'estudiar, abans de mirar el Twitter o mirar el Facebook o el que mirin ells. Uh-huh. El que passa és que també hi ha informes on es demostra, i això l'Institut Tecnològic de Zúric ho ha fet bastant, hi ha estudis on es demostra que aquests nadius digitals tenen, o sigui, saben com portar aquesta una mena de demència digital, això d'anar passant i de les distraccions.
Fent 4 coses digitals.
Ho fan millor que a nosaltres.
Segur.
O sigui, a nosaltres ens costa més, i si estem en una cosa, estem en una cosa, i jo no puc estar mirant una pel·lícula a la vegada que tuitejo, que miro el Facebook, però ells es veu
que... I que juguen amb la PlayStation i ho fan tots al mateix, tot al mateix temps.
Ells sí que ho saben fer, sí. No sé si és una qüestió d'edat o...
Ara m'ha anat venint allò que em sembla que el Joan li va venir l'altra vegada, d'aquella sensació de sentir-te una mica gran,
sí,
o una mica vell, de dir...
T'han passat per sobre.
Ostres!
Eh?
Sí, sí.
No, només sentir el concepte nadiu digital ja et fa una miqueta més vell. A mi em fa sentir una mica més vell.
Nosaltres
que...
som immigrants.
Sí, sí. O sigui que... Però llavors, per tant, deies que és una qüestió, o el que explicaven és que era una qüestió no de... no que sigui negativa, sinó que tenen una manera de poder interactuar amb diferents estímuls o diferents fonts d'informació i de saltar d'una a l'altra sense massa problema, i si estic llegint una estona el llibre passo un moment al mòbil però després torno al llibre tranquil·lament. És una mica això.
Sí, segons aquest informe ells tenen més capacitat com per estar, o sigui, per estar concentrats, tot i que a nosaltres des de fora ens sembla que no. Però ells, això d'estar llegint una cosa o fent un exercici que hagin de fer, mirar el mòbil, tornar, no es desconcentren tant com els adults. O sigui, això que nosaltres, jo almenys, no, estic escrivint un article, aleshores, trucada, em costa moltíssim tornar a concentrar-me per escriure l'article. Sí. A ells segurament també una trucada sí que els despistaria més, però per exemple consultar el telèfon o el mail en un moment determinat, es veu que no. També t'he de dir que hi ha relativament pocs estudis científics sobre el tema, és a dir, se'n parla molt últimament, i últimament s'estan fent més, però els científics en general diuen que no hi ha prou corpus d'informes com per dir una cosa o una altra. Mm-hmm. O sigui, encara falta molt.
Home, jo recordo quan estudiava que els meus pares em deien: nen, com pots estudiar amb la música aquest volum?
Sí. Es van repetint els patrons, no?
Bé, sí, però clar. Ara els hi diem amb altres activitats, sí, perquè sí, ja donem per suposat que la música sonarà.
Exacte, pot ser.
Clar. Sí. De fet, és que tota... L'altre dia fèiem una broma, no? I és que sembla que tot es repeteix. El que passa és que la gent que està en contra de la xarxa i tal no ho veu tan clar, però Sócrates estava horroritzat quan va arribar l'escriptura, no? Ell pensava, ostres, si la gent té tot escrit, no caldrà que memoritzin res. De manera que acabarem amb la intel·ligència de les persones, no? Això ens farà més tontos. Sócrates.
Sí, ja portem uns quants milers d'anys discutint això.
Clar, quan es va inventar la impremta també, els intel·lectuals de l'Eva, horror, clar, la gent no estudiarà perquè tot ho podran trobar als llibres, que seran de fàcil accés. Déu meu, on anirem a parar, no? I ara estem amb internet i la gent pensa igual, no? Acabarem amb la nostra memòria, serem més tontos perquè no recordarem les coses, no tindrem pensament crític. Però, de fet, des dels últims anys, no?, que hi ha hagut un desenvolupament tecnològic brutal, s'estan fent coses increïbles, molt més que fa res, no? I això en part és la xarxa, no? Totes les coses que ens està permetent fer, d'estudis, jo què sé, els científics estan molt més comunicats entre ells, la informació viatja molt més... Jo me'n recordo abans, quan vaig, això semblaré superviejuna, però quan vaig començar a treballar de periodista, clar, per fer un tema havies d'estar primer preguntant a algú si coneixia, tu saps algun científic que treballa en algun tema, tal, no sé què. O sigui, perdies una quantitat de temps i et perdies una quantitat de coses brutals. Ara miro per internet, un tio de Harvard, vale, faig un Skype, no sé què... És meravellós, o sigui, puc fer articles molt millors que abans.
T'estalvies un munt de temps i de...
I accedeixes a moltes més coses, jo crec, sobretot.
Molt bé, doncs estem ja enfocant la cosa molt cap a l'optimisme tecnològic sí. I internet ja. Estem parlant amb la Cristina Sáez de com ens afecta el cervell internet i també amb el Joan Jofre i el Martí Crespo. Fem una pausa i de seguida en continuem parlant.
L'internauta, amb Josep Casulleres.
La botiga de VilaWeb és l'aparador d'una nació que vol ser lliure.
A Barcelona, al carrer Ferlandina, número 43, a prop de la plaça del Macba. I a internet, a botiga.vilaweb.cat.
Els vostres regals, feu-los en català.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, què ens resols avui?
Avui seguim, que ja ho vam prometre la setmana passada, cantant-li les absoltes al XP.
A l'XP, eh? Ha tingut èxit, eh?
Que l'abril morirà. Bé, ja vam dir que moriria el suport que dona avui.
Hi havia molta gent interessada en la mort de l'XP, eh? La setmana passada.
Moriria plàcidament.
Sí, el aniran deixant morir. No li donaran actualitzacions. No? De fet, aquesta setmana hi ha hagut un grapat d'actualitzacions molt importants de seguretat que els de Microsoft han fet a tots els seus productes. O sigui, això és el que s'acabarà el mes d'abril. Bé, doncs el que vam dir que explicaríem avui, què fem? Com passem a un altre sistema? Perquè un dels problemes que ens trobarem és que hem d'esborrar tot el que tenim. El que hem de fer primer és fer còpia de tot el que tenim. Cosa que ja suposo que després d'escoltar-me tots aquests dies, la gent ja deu fer desesperadament, deuen estar preocupadíssims per fer-se còpies sempre.
El núvol.
El núvol, el núvol. Amb disc, amb tot.
Bé, però ja veuràs. Espera, Cristina. Primer de tot, abans de fer còpies, seria bo que li passéssim un antivirus al nostre ordinador. És a dir, perquè copiar els virus no té massa sentit.
No és bon negoci, no?
No és bon negoci, no. Per tant, primer de tot, us aneu a, per exemple, a Can Kaspersky, que us regalaran, o us donaran, es deixaran baixar, un CD, o us deixaran baixar el programa perquè després vosaltres pugueu fer un CD o un USB autoexecutable amb el qual arrencareu el vostre equip i es dedicarà a analitzar tot el que tingueu en el vostre distro. Recordeu que com que el programa que us baixeu amb l'antivirus no està actualitzat al dia, el primer que heu de fer quan feu funcionar això és actualitzar el vostre programa d'antivirus per tenir l'última versió. I recordeu també que, com que això és un CD, si pagueu l'ordinador, perdreu l'actualització, o sigui, heu de tornar a fer la següent vegada que arrenqueu el CD, perquè aquest CD té una versió, és la que està gravada allà, i no s'actualitza cada vegada que heu d'això. També podeu anar als senyors de Vira, bueno, com sempre, en l'escrit que sortirà el cap de setmana hi ha els links per anar a buscar. Però important, no copieu els virus perquè no és bon negoci, copieu només les vostres coses. Llavors, com podeu copiar-les? Un altre sistema semblant. Baixeu-vos un CD amb un programa de, el que li diuen un programa de còpies fantasmes. És a dir, són aquells programes que et fan una còpia exacta del teu disc dur amb un disc dur extern. No és bon negoci fer-ho a la xarxa, una aquesta vegada, les altres sí, però aquesta vegada no és bon negoci fer-ho a la xarxa perquè ens interessa molt moure molts gigabytes normalment i ens interessa anar de pressa, és a dir, si hem de pujar i baixar molts gigabytes ens hi podem passar una bona estona, tot i que ja aneu comptant que això no ho fareu en un sol dia. No, teniu feina per estona. A l'antivirus, si teniu uns quants gigabytes i l'equip no és el més ràpid del món, i si teniu XP no és un equip no d'última generació, poseu-li 3 o 4 o 5 horetes que la màquina s'estarà fent. No ho heu d'estallar al davant, deixeu-lo i que vagi fent, ja acabarà. Fer la còpia després, bueno, comptant que també primer us heu de baixar 300 o 400 megabytes de programa, que heu de gravar un CD, és a dir, no, són horetes, són horetes. Un cap de setmana ben utilitzat. Baixar-vos el programa per fer el ghost, gravar un altre CD, arrencar una altra vegada el disc, i llavors quan heu arrencat amb el programa aquest que fa un ghost, el del Norton, per exemple, el que feu és copiar exactament el que teniu en el vostre disc dur amb un disc dur extern. I a partir d'aquí podem començar a jugar. Quan tenim les coses ben copiades, una còpia addicional, a més de la que ja tenim al núvol, com deia la Cristina, una còpia a casa, al costat. I hem de decidir si, i això ho explicàvem la setmana passada, si anem a Windows 7, Windows 8, si anem a Linux, què hem de fer. Recordeu que si anem a Windows 7, el que hem de fer primer és esborrar tot el nostre disc dur. És molt greu, però hem d'inicialitzar i formatejar el nostre disc dur. No hi ha manera de passar les dades d'un Windows XP a Windows 7. Sigueu optimistes i penseu que farà una neteja. És el moment, és quan feu un trasllat de casa,
sí, anava a dir, és com que és quan canvies de casa,
que mira, coses, sí. Doncs això és el mateix.
És un moment de perdre coses.
De perdre coses, perquè penseu que heu de tornar a instal·lar tots els programes que teníeu. Si teníeu el LibreOffice o l'Office, és igual el que sigui, el Photoshop o el GIMP, tot el que tinguéssiu ho heu de tornar a instal·lar tot des del començament, no només el Windows 7 sinó tot el que més. El Windows 7 té una cosa que es li diuen Easy Transfer, és a dir, que no deixa de ser una mica de risa que li diguin Easy Transfer, que el que et permet, sí, quan has de posar-ho tot nou, però com a mínim et fa una còpia de les dades que tu tens o de les configuracions del correu i tot això, bueno, menys d'una piedra, que deia,
gràcies, no?
Sí. Gràcies. Però la solució més senzilla, una vegada heu formatejat el disc i l'heu posat al Windows 7, és agafar i anar manualment, que així fareu una bona neteja, manualment passant el que a vosaltres us interessa. Oblidar-vos del que són arxius de l'any de la Catapum que no us interessa. Recordeu de passar les fotos, que és important, perquè no les perdeu. I recordeu guardar aquest disc dur per si algun dia, al cap d'un mes, dieu, ei, i allò que no vaig passar, doncs sempre és un lloc d'on tirar mà a última hora. Si aneu al Windows 8 esteu més o menys amb les mateixes. El Windows 8 et formateix el disc dur i també ho passa, o sigui, posats a fer. Per cert, un comentari important. La setmana passada, quan explicava la migració a Windows 7, posava un link a Amazon i el que us cobraven per comprar el Windows 7, que eren 100, no arribava a 100 euros. Aquesta setmana ha pujat i ja està a 150. Va arribant la fi del Windows XP i el preu del Windows 7 va pujant.
Com els vols,
sí, és igual. I si voleu passar a Linux, que és un comentari que m'han preguntat més d'una persona, penseu també que el més sensat seria inicialitzar el disc. Si no, hi ha un altre sistema que és molt més senzill i perillós, però com que tenim còpia, podem fer-ho. Hi ha un programet que es diu UnetBootin, Bootin no del senyor del Santander, sinó B-O-O-T-I-N, que el que fa és, et fa espai en el teu disc dur. Hem de partir de la base de que tenim espai al disc dur. Normalment, quan tenim un Windows, tot el nostre disc dur està usat i destinat a posar-hi el Windows. Aquest programa el que fa és, et fa dos trossets del disc dur, te'l parteix en dos trossos, el que teníem amb el Windows, i et deixa un tros nou pel Linux. I a més et fa una altra cosa molt important, que és que et carrega un arrencador del sistema, del teu ordinador, perquè quan carregui, arrenqui, tu li puguis decidir si vols que arrenqui amb Windows o vols que arrenqui amb Linux. Bé, suposant que funcioni i vagi bé i tot plegat, t'haurà deixat un trosset per XP i un trosset nou per posar-li el Linux que tu vulguis. I ja us vam comentar la setmana passada que si us aneu a Can Ubuntu us podeu baixar l'última versió del Linux, posar-la, començar a fer totes les proves que voleu i anar, igual que amb el Windows 7, anar passant totes les dades que tingueu en els vostres discos. Trobareu que hi ha programes per passar, per obrir Excel, per obrir Word, el LibreOffice, sense anar més lluny. Que hi ha programes com el GIMP per retractar imatges, per tocar-les, programes per indexar les imatges, per tenir-les ben classificadetes, per editar vídeo. O sigui que si voleu provar el Linux seria una bona ocasió. Trobareu també tots els links aquests en l'escrit aquest. I recordeu l'últim sistema que us vam explicar, aprofiteu, aneu corrent a la botiga, compreu-vos un Mac, és la vostra oportunitat, i passeu totes les dades del disc del Windows al Mac.
Molt bé, gràcies Joan. Recordeu que el cap de setmana podreu consultar a vilaweb.cat una notícia, un article, com cada setmana, l'explicació que ens ha fet avui en Joan, la segona part de la fi de la mort del Windows XP, amb tots els enllaços i totes les webs que ara heu escoltat que comentava en Joan Jofre, doncs ho trobareu allà ben indicat.
Més informació a comunicacions.cat.
Molt bé, doncs estem avui parlant amb la Cristina Sáez sobre com ens afecta internet en el cervell. I una de les conclusions de moment que vaig arribant és que a través del tecnooptimisme que ella em fa gala avui, és que l'home digital, la dona digital, és més, té més informació i més capacitat
de gestionar-la
que no l'home analògic, la dona analògica, no? Està ben dit, això?
Deixa'm tirar l'aigua.
Aigua al vi.
Això de passar de Windows XP a una altra versió de Windows no és senzill, eh? És a dir, s'ha de ser espavilat.
No, això ja ens hem fet la idea que necessitem estona, habilitat, paciència.
Sí, sobretot paciència amb Windows.
L'home digital aquest no pot ser...
Ha de ser pacient, l'home digital.
Pacient i ha de ser espavilat, per fer tot això. Ens hem d'espavilar.
Per això és millor invertir, comprar-te un Mac. Que consti que no em paga Apple, però...
Sí, sí. Doncs dèiem això, no? Que sí, que aquesta capacitat de gestionar més bé la informació, abans el Martí ho explicava bé, no? Potser no és tant el tenir memòria o molta capacitat de memòria, sinó saber a on anar a buscar la informació i poder-la gestionar bé, no?
Sí, de fet, tota aquesta gent, no? Aquesta corrent de persones que, més, diguéssim, tecnooptimistes, seguint amb la broma, el que diuen és això, no? Que d'alguna manera... És veritat que estem perdent capacitats, és veritat que tenim menys concentració, és veritat que tenim menys memòria, però també internet i la xarxa està generant noves capacitats, i aquestes noves capacitats poden ser que som capaços de buscar de maneres diferents, més creatives, no?, la informació que volem o el que volem, i també de gestionar grans quantitats d'informació. Perquè és veritat que ara accedim amb un clic a molta més informació de la que hi havia a la Biblioteca d'Alexandria, no? Que era el temple del coneixement. O sigui que segurament és veritat que estem tenint noves competències o noves capacitats gràcies a internet. El que passa és que igual encara és una miqueta aviat per dir totes aquestes noves coses.
Aquí el gran repte és saber destriar sempre el gra de la palla, saber anar a buscar la informació de qualitat de la informació tòxica, entre cometes, no? Vull dir, aquesta és una de les grans coses, no?
I tenir llocs on tu te'n refis.
Sí, per això, no? Tenir la confiança de que la informació a la que estàs accedint és bona.
Sí.
Poder-hi, saber-la trobar i que aquella és bona, no?
Això és un punt molt important, i de fet tota la gent aquesta que està en contra, diguéssim, de la xarxa o que li veu més coses negatives que positives, deien això, que ens fa més crèduls. I és veritat, no?, que ara accedim a internet i qualsevol cosa, ah, ostres, mira, fulanito de tal ha fet tal cosa, i el millor és mentida. O sigui, que és veritat que cal un criteri. Per això l'altre dia, a les jornades aquestes del CCCB que parlàvem, es posava molt d'èmfasi en el paper importantíssim que tenen els educadors, no?, sobretot els professors, a l'hora d'ensenyar un criteri i un pensament crític als alumnes, no? O sigui que no tot a internet val, i de quines maneres s'han d'orientar les seves cerques, quines són, com tu comentaves ara, les webs de referència, quina informació te la pots creure i quina no. O sigui, una mica ser crítics davant d'internet, això és molt important, sí.
Ara dius ser crítics, el pensament crític, quan hem començat el programa i sí, parlàvem dels... dels que diuen que bé, que és negatiu l'efecte que té internet en el cervell perquè ens fa perdre memòria i la memòria va associada al pensament crític. Mm. Per què? O sigui, no necessàriament.
L'apliquem d'una altra manera.
No, és a dir, el pensament crític no s'hi arriba. No et feia a tu la pregunta, Cristina, de per què? Era com retòrica, era una pregunta retòrica. És a dir, el pensament crític no s'hi arriba necessàriament per la memòria, sinó per aquestes altres capacitats o habilitats d'aproximar-se a una informació fiable,
sí,
i contrastada.
El que s'acostuma a dir és que el pensament crític va associat a... O sigui, tu has de tenir una sèrie de coneixements en aquesta memòria a llarg plaç, que està l'hipocamp, ja hem dit abans, per poder enraonar, és a dir, si no tens res guardat en la teva motxilla de coneixement, és complicat que puguis enraonar.
D'acord, no? Sí.
Perquè clar, no estaràs amb la conversa i diràs, un moment, que ho busco, i et posaràs a buscar-ho. O sigui que suposo que és com a tota la vida, trobar l'equilibri, sí, entre una cosa i una altra. O sigui, ni confiar cegament la nostra memòria a internet, ni cal aprendre's la llista de los reyes godos, no? Com els nostres pares, o... suposo que és anar trobant aquests equilibris.
Sí. Sí, però alhora és això. I tornant, diguem-ne, on teníem la conversa, alhora aquest mateix pensament crític ara també s'aplica d'una altra manera, que sí, és això, no? Que és intentar trobar, doncs, de tota la infoxicació que se'n diu, doncs el gra de la palla. Vull dir que, perquè jo crec que tots aquests conceptes s'acaben trobant o s'acaben utilitzant segons el bàndol, d'una manera o d'una altra, però vull dir, al final és això, potser és més transvasament d'habilitats o de maneres de fer, transvasar-les o canviar-les cap a un enfocament o cap a un altre, però tampoc no acabem de ser ni més ximples, ni més intel·ligents, ni més...
A mi hi ha una idea en aquest sentit que m'agrada molt, que el Cliff Thompson deia en el seu llibre, i diu, estem passant potser de pensar de manera individual a casa, o sigui, de manera privada, a fer-ho en públic i amb tota la resta de gent, no? Una mica posant l'èmfasi en que internet fomenta la dimensió social, no? I l'altre dia recuperàvem una frase de Ai Weiwei, de l'artista aquest xinès, que deia que ja no només pensa quan pensa a internet. O sigui, que no pot concebir pensar sol, no? O sigui, que el que li proporciona internet és poder enriquir-se el pensament d'altres persones i pensar com amb l'hora pública.
I al revés, i també el teu pensament, abocar-lo perquè els altres et repensin, no? O et diguin què els sembla. Jo crec que vull dir, hi ha també tot un element aquest col·laboratiu, i a més és que coincideix una mica, jo crec que el programa d'avui coincideix amb els dos últims que hem tingut. D'una banda teníem la setmana passada el Marsban, que ens explicava, bueno, una aplicació que havíem fet, però ell era un dels creadors de HomeWriter, que justament és un processador de textos per concentrar-se, o sigui, bàsicament el que et fa és t'omple la pantalla de coses boniques, diguem-ne, i només t'has de concentrar en el text i perds, diguem-ne, totes les distraccions. I en un altre programa, una mica també estàvem parlant pràcticament, doncs, una mica del mateix, no? D'aquesta de la concentració. I, bueno, no sé, jo crec que avui el programa aquest d'avui, doncs, és més, no sé, recull una mica tota una sèrie de preocupacions que ens estan, no? que ens les trobem en el dia a dia, doncs, treballant a la xarxa. I bueno, que potser, doncs, no sé, ens fan anar cap a una banda que potser no sabem cap on és, però vaja, que tampoc ha de ser ni bona ni dolenta. Per exemple, el tema de que va ser el programa anterior, el tema del treball en xarxa o del treball col·laboratiu, no? Doncs projectes com la Wikipedia, per exemple, doncs clar, són interessants perquè no només és un treball personal o de creació personal o d'inquietud personal, sinó que alhora és compartida. Aquest element compartit és el que fa, sí, o el que ha permès, sobretot, internet, i bueno,
que no és només,
i mentalment ens,
no és només
ens canviarà.
Això que hem anat parlant de com nosaltres accedim al coneixement, sinó la capacitat i la possibilitat de nosaltres abocar el nostre coneixement també, no? I de que hi hagi aquesta bidireccionalitat.
I compartir-lo, sí.
Hi ha una altra cosa que no sé si té una mica a veure amb la xerrada que vas fer i amb el que has estat investigant, però que de vegades se'n parla, que és la, ja que parlem de l'efecte que té internet en el cervell, és l'addicció, no? D'això que en podem dir? Té un efecte realment addictiu més que no una altra cosa anteriorment en la història de la humanitat, de més que un llibre o més que... No? És a dir, aquest efecte addictiu, se n'han publicat coses, se n'ha dit coses?
Se n'han publicat algunes coses, no moltes, però per exemple l'any passat va sorgir un informe de l'Acadèmia de Ciències Xineses, que ara per cert són els que més publiquen de ciència, i aquesta gent va fer un estudi amb nanos que tenien entre 15 i 21 anys i estaven diagnosticats ja amb síndrome d'addicció a internet. I van veure que presentaven canvis en l'estructura del cervell, a la matèria blanca, que són unes fibres que van d'hemisferi a hemisferi i que, bueno, connecten àrees superimportants com la cognició, el control, i van veure que tenien els mateixos canvis en aquesta àrea que els drogadictes, per exemple. Una mica més tard, un investigador alemany va publicar un informe similar, però en lloc de ser joves addictes a internet, eren joves addictes als videojocs, i eren els mateixos canvis. Sabeu que internet és capaç d'estimular, les nostres neurones en general, són capaces d'estimular aquests centres de recompensa que tenim al cervell i que són els que al final fan que ens fem addictes a algunes coses. No a tot, perquè no a tots, a totes les coses som addictes, però sí a algunes, que en el cas de les coses naturals, com ara, jo que sé, la gent que és addicta a la xocolata o al sexe o tal, tenen a veure més amb l'evolució, i coses artificials que també estimulen aquests centres de recompensa, com les drogues o internet. Però jo crec que són casos extrems, no?
Sí, com definirien aquesta gent? Com defineixen ser addicte a internet? Que no pots deixar?
Sí, suposo que són aquests típics nanos, no?, que estan tot el dia connectats, que tenen el síndrome d'ansietat, bueno, que tenen ansietat, no?, quan no estan connectats, allò de necessito estar connectada, no?, que es passen moltíssimes hores, no ho sé, igual que suposo que les drogues...
Això no ens passa a tots. No tens ansietat si no estem connectats.
Amb un grau, sí, més o menys, jo crec que una mica sí.
No? Però podem sobreviure, no?, un dia o dos sense internet o no?
No ho sé, no ho he provat.
No ho hem provat, des que aquest és el problema.
Quan viatges estàs connectat, també?
Home, si condueixo, no.
No ho intentes, no?
Sí, ens ho haurem de fer mirar, una mica això. Perquè, sí. Clar, el tema de... Però, és a dir, una cosa és, és tenir una certa necessitat de, ostres... ara m'agradaria saber...
Però perdona, Josep, tu no t'ha passat mai estar en un llibre molt bo i tenir la necessitat de llegir-lo?
Sí, i tant.
Tenir això, ganes, no això... necessitat. Necessitat és o fas allò o t'entren atacs d'ansietat en sèrio.
Clar, o sigui, no era la diferenciació que... És el que volia comentar. Una cosa és tenir aquesta... jo em deia necessitat, però no, són més aviat ganes o moltes ganes. Això que dius tu de llegir, agafar un llibre... I, hosti, és que mira, ja sé que demà m'he de llevar d'hora, però és que m'és igual, tu. Sí, ja, demà serà un altre dia. Demà serà un altre dia. I demà, dius, me cago, nena. Però, i això és una cosa, seria això, aquelles ganes, no? Aquella, allò que tens ganes o que tens una necessitat de voler saber no sé què o de voler consultar no sé què.
Fes coses a vegades irracionals, perquè això de seguir dormint fins a les tantes quan l'endemà t'has d'aixecar no és...
És un punt irracional, clar, sí. Però això altre ja és un efecte patològic, no? D'un efecte d'ansietat i d'això. Molt bé, Cristina, doncs escolta'm, em sembla que ens hem convençut bastant tots dels efectes positius d'internet o de les noves tecnologies en el cervell o en la capacitat de tenir més coneixement, no? I això que, com dèiem abans, els tecnoescèptics venen de lluny.
Sí.
Vull dir que sempre hi ha hagut, quan ha aparegut una nova tecnologia, aquells qui l'han qüestionada com una cosa que podria ser perniciosa pel coneixement.
Bueno, és la por al desconegut, potser, no?
Sí, has parlat abans del desconegut, o en alguns casos a que el coneixement arribi a massa gent.
També.
No?
També
hi ha una qüestió de poder. També, quan parlem de coneixement i d'informació, al final també acabem parlant de poder. El tema de la impremta és un dels més clars, no? I potser, no sé si tu penses que amb el d'internet fins i tot això, bueno, les qüestions de poder i de que la gent pugui accedir a moltes informacions a través de la xarxa que d'una altra manera hauria estat impossible que hi accedissin, doncs també fa que bueno, que hi hagi gent que ho qüestioni justament per això.
Accedir i volcar.
I volcar,
perquè
sí,
ara tot el que passa, no? Ho fotografies amb el mòbil i ho penges, i això que abans els grans mitjans, no?, eren els que deien el que sortia i el que no, ara tothom pot dir la seva, no? I moltes coses estan assabentes per gent normal, de carrer, no?, que volca informació a la xarxa.
Després serà feina dels periodistes saber gestionar aquesta informació i treballar-la, contrastar-la, posar-li el criteri i dir, ei, en els internautes, nosaltres som una petita referència d'informació de credibilitat.
Correcte.
Molt bé.
Escolta'm, jo no sé si tenim temps. Així.
Vinga, tres minuts.
Tres minuts. Hi ha una última pregunta que tinc, que és tot tal com van les coses, hi ha algú que hagi estudiat si ens podem arribar a bloquejar mentalment? És a dir, el cap pot arribar a assumir...
A petar, vols dir?
Sí, podem arribar a petar mentalment.
Que no ens capiga res més.
Bé, o com a mínim és això, vull dir, els canvis tecnològics són tan bèsties, van tan de pressa que moltes vegades et preguntes això, no? Val? Nosaltres tenim una capacitat adaptativa, però no sé si hi ha algun límit cognitiu, diguem-ne, que digui, bé, fins aquí puc, però ja assumir més velocitat de coneixement, més accés al coneixement, ja no hi arribem, no? No sé si algú ja està treballant aquesta línia, però aquest bloqueig mental que a vegades et trobem, no?, amb tant d'aclaparament de dades, ens pot també fer parar algun dia i dir prou.
Això ho desconec, no sé si algú està treballant en això. Sí que hi ha estudis sobre la hiperestimulació, o sigui, l'estar tota l'estona exposats a pantalla, i el que això suposa, no?, li diuen demència digital, no?, que ens torna una mica bojos. Ara, no sé si vull pensar que no, perquè tenim un cervell plàstic, com dèiem abans, que justament la gràcia que té és que s'adapta als canvis, i de fet la tecnologia surt del nostre cervell. Espero que no, que el cervell no es bloquegi, però no sé si hi ha gent que està treballant ja amb aquestes coses. Jo crec que els nanos, els que estan tot el dia ja... Aquests no es bloquejaran, segur. Nosaltres no ho sé, amb el nostre cervell.
Molt bé, Cristina, t'agraïm molt que hagis vingut, gràcies, que ens hagis parlat d'aquest tema tan interessant. I gràcies al Joan. Joan, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Martí, fins ara mateix.
Això.
I a tots vosaltres recordeu que podeu escoltar l'Internauta, aquest programa i tots els anteriors a l'internauta.cat, i que teniu informació les 24 hores del dia a vilaweb.cat. Avui ens acomiadem amb una cançó, com sempre, un acústic d'en Pep Sala, en aquest cas. La cançó és La imatge d'un instant.
Tinc la set que no s'apaga, que em fa viure i em fa fort. Una veu que no s'amaga, dona cops i dona sort. A distància em convides a mirar i anar més lluny. Només un cop en la vida trobaré algú com tu. Un cop en la vida que no em prendrà ningú. Com pot ser que estiguis sola? Jo mateix em sento estrany. Laberints de 100.000 dies, 1.000 portes sense pany. El meu cor et convida a mirar i seguir endavant. només un cop a la vida. Tu i jo serem iguals, però avui em reservo la imatge d'un instant. Versos que em fereixen, hores que t'han aturat, que no passen mai. Reptes que m'ofeguen, dies de soledat, no vull superar. Decadència d'un miratge que es despulla lentament. T'acompanyo fins a casa, potser amb el pensament. La distància em convida a mirar i seguir endavant. Hi ha molts cops a la vida que res no és tan important. Per això em reservo la imatge d'un instant.